Sentits a Catalunya Informació, amb Marta Romagosa.
Hola, bona tarda. Avui us proposem començar amb la festa que Serrat i Savina inauguren aquesta nit a Saragossa, festa en forma de gira de concerts que dilluns ja els porta a Terrassa, aquesta agosta a Peralada i a l'octubre a Barcelona, entre molts altres llocs. Us detallarem quines són les propostes teatrals que s'han programat a la ja tradicional La Torna del Grec, que s'organitza a l'ombra del Festival d'Estiu de Barcelona, i assaborirem els primers concerts del 8è Festival de Músiques Religioses i del Món de Girona. Joan Manuel Serrat i Joaquín Sabina comencen a Saragossa la gira del seu espectacle Dos pájaros de un tiro, una gira que els durà el pròxim dia 2 a Terrassa, el 2 d'agost a Sant Feliu de Guíxols, el 19 a Peralada, el 22 de setembre a Tarragona i el 5 d'octubre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Què es pot esperar de la conjunció d'aquests dos cantants amb tanta personalitat i estils tan diferents? Què cantaran? Cantarà Sabina en català? Aquests interrogants i moltes altres qüestions es resolen en aquest reportatge que ha elaborat Gonçal Calvó.
Esto es una pareja de hecho, claro, y de desecho incluso. Esto es una orgía, no un triángulo.
Ahora que tengo un alma que no tenía. Ahora que suenan palmas por alegría.
Els pràctics que en petits fagots sortien quan hi havia més perill.
És una idea antigua, eh? És una idea que ha sortit. La verdad es que la idea aparece en alguna conversación de las muchas que hemos tenido con Joaquín a lo largo de los últimos 6-7 años, yo qué sé, ¿no? Me siento muy a gusto en su compañía y es una ilusión a cumplir, ¿no? Porque yo siempre quise ser Sabina, sobre todo cuando no conocía a Sabina.
En mi caso, es la realización de un sueño irrealizable, tan irrealizable que ni siquiera lo había imaginado cuando tocaba las canciones de Serrat por los bares de Londres.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Canciones el uno del otro, cantaremos canciones juntos, cantaremos canciones separados, que se haremos todo lo que pensamos que puede divertirnos, y sobre todo lo que haremos será establecer una complicidad con quien ha hecho posible que estemos aquí hoy, después de tantos años de oficio, que es con la gente. Los auténticos protagonistas queremos que sean la gente. No hay ningún tema inédito. Sí que hay un tema que no es de ninguno de los dos. Es un tema que hizo popular Peret, que se llama El muerto vivo, con el cual queremos hacer una declaración de principios, manifestando en voz alta y musical que no estamos muertos, que estamos tomando caña. Sabina lo habla en la intimidad, el catalán. Pero oye, normalmente, pim, pam, pim, pam, normalmente, si una cosa, vas a sorprenderte.
Cuando cantemos en catalán, a mí siempre me ha gustado hablarlo, incluso más de una vez he cantado alguna canción de Kiko Pi de la Serra, incluso de Serrat en mis comienzos, sus primeras canciones en catalán. Pero sin querer desvelar algunas sorpresas que haya, como esta no será para Madrid, sino será para el área catalana, en lugar de cantar una canción suya en catalán, él ha traducido al catalán una mía y me va a hacer estrellarme en Cataluña con ella.
No, pero aparte él va a tener que cantar más de una.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo.
Estoy muy feliz de que haya muchas mujeres de edades fantásticas, que se llamen Penélope, que se llamen Lucía, que se llamen Marta, que se llamen... Yo previamente, una de las razones por las que yo las escribí fue de transmitir de alguna manera mis efluvios amorosos al resto de las generaciones. Ahora, a partir de esta gira, vamos a rogar al público que ponga a muchas Joaquinas, porque andamos faltos de Joaquinas.
No, y a mí sí me jode que yo hice las canciones para follar yo, no para que follaran otros escuchándome.
A mí me gusta que follen los otros.
¿Tú? A mí no.
A mí sí, a mí cuando veo a un amigo mío y me dice, oye, usted ha hecho un casquete ahí con una... A mí lo que me sabe mal es no haber estado allí, pero estar en el sofá, ¿no? Pues claro, yo hago referencia...
Sí,
claro,
estabas, vida mía.
No, estaba...
ahí.
Sí, pero estaba aquello de la canción y todo esto, ¿no? Un cigarrito y la copita, y aplaudí, y haciendo indicaciones.
Me toma Noé. Tú lo sabes.
Per veure.
Amb el festival El Grec arriba com cada any des d'en fa 4 l'anomenada La Torna del Grec, que és la proposta de les sales alternatives a la programació oficial del certamen. Aquest any s'afegeixen a La Torna només el Tantarantana i el Versus Teatre, però confien que l'any que ve prendrà una nova dimensió i tindrà el suport directe del mateix Grec. De moment, La Torna del Grec d'aquest any presenta a partir de demà 3 estrenes de creadors catalans que ara ens explica Montse Camps.
Aquesta torna continua en una direcció que crec que és bastant clara i bastant evident, que l'autoria catalana és una autoria potent i que és diversa. Hem reunit en aquesta torna a Antonio Morcillo, a Toni Cabré i a Carles Mallol. Vol dir que són com 3 quintes d'una expressió diferent en cada una d'elles del que és l'autoria catalana contemporània.
Ever Blanchet, director del Versus Teatre, presentava així les directrius de La Torna, que comença aquest dissabte. La Mujer del Perro Cojo, que s'estrena al Tantarantana, té la dramatúrgia d'Antonio Morcillo a partir de la novel·la Fratelli, de Carmelo Samonà, un muntatge que s'endinsa l'estranya relació que tenen dos germans que comparteixen pis a la gran ciutat. L'espectacle, però, és sobretot físic, moviment que es combina amb la paraula, un muntatge, doncs, que experimenta amb la barreja de llenguatges. Roberto Romei n'és el director.
És un espectacle important perquè, bueno, perquè toca un tema per mi important personalment i perquè per mi és un petit pas endavant en una recerca que estic intentant fer de veure això, com poder lligar la narrativitat, el treball gestual i una certa poesia dins del teatre, que és una cosa que dins els diferents espectacles sempre he intentat fer, vull dir, cada vegada hi havia un accent més sobre una cosa, sobre l'altra, sobre la narrativitat o sobre el treball gestual. Aquí he intentat veure com aquests tres elements poden cohabitar.
El Versus Teatre, mentrestant, fa doble proposta. Toni Cabré signa Viatge a Califòrnia, la història d'un home que viu a contrarrellotge i es troba en una situació extrema, iniciant llavors una angoixant fugida cap endavant. Àlex Casanovas, al costat d'Aida de la Cruz, i l'Ali Barenys n'és el protagonista.
M'agrada sobretot la història d'aquest personatge perdedor que s'ha vist emmerdat en una sèrie de situacions que li han vingut gran, que li han vingut gairebé imposades des de fora, i que al final ha trobat la, diguem-ne, la valentia, entre cometes, aprofitant un moment de desgràcies per fotre el camp i intentar fer allò que ell sempre havia volgut fer. He de dir que és el... Em sembla que és l'única obra que tinc tanta feina, tan agraïda, tan agradable, tan dura també.
I tancarà el cicle 327 de Carles Mallol, que barreja 3 històries a la vegada en 4 espais. Un equip d'actors joves s'encarreguen de posar en escena aquest experiment dramatúrgic que també dirigeix Mallol.
Això sembla molt difícil, però no ho és gens, vull dir, és una cosa molt, molt clara i que és un joc que arriba molt a l'espectador i que ens va donar molt de peu a nosaltres a provar coses, a experimentar com fer que aquestes històries, uns personatges que nosaltres dèiem que són personatges que no s'atreveixen a fer res, però que al cap d'aquesta nit en què passa l'obra són capaços de fer de tot, i que són gent que comencen com molt innocents però acaba la nit a les 3:27, que és el que dona títol a l'obra, fent les pitjors coses que es podien imaginar que farien.
3 muntatges diferents que són una aposta ferma per la creació catalana i que pel director del Tantarantana, Julio Álvarez, l'any que ve es pot ampliar i consolidar, després de mantenir converses amb el nou director del Grec, Ricardo Suárez.
Vull ser optimista de cara a l'any vinent, de que es pugui convocar la 5a edició de La Torna del Grec, aquest cop amb més sales alternatives i aquest cop amb el suport del Grec. Perquè en definitiva, més que donar un suport al Grec, és donar un suport a la creació. És a dir, tots sabem, no ens enganyem, estar fora o dintre del Grec és simplement una qüestió econòmica, de suport als creadors. No és el mateix quan tu fas una producció fora del Grec, amb els recursos simplement d'una sala alternativa, a que tu comptis amb la complicitat del Grec.
Els resultats d'aquestes bones intencions es veuran l'any que ve.
Per escoltar.
La producció pròpia Duke Ellington de Sacred Concert obrirà demà al vespre a l'Auditori de Girona el 8è Festival de Músiques Religioses i del Món d'aquesta ciutat, que s'allargarà fins al 15 de juliol. Al concert intervindran 150 cantaires de 9 cors de Girona i una big band dirigits pel saxofonista valencià Perico Sanbert. Des de Girona, la informació és d'Albert Requena.
Els responsables del festival han destacat l'entusiasme que envolta el concert de demà, mentre que el director Perico Sanbeat ha afegit que els arranjaments és el que més feina li ha portat.
En este sentido es donde más trabajo he tenido yo, porque quiero que, sin perder nuestra identidad española, catalana y lo que quieras decir, prefiero ceñirme al original de Duke Ellington que a las versiones de señores que no conozco. No es el caso de Russo, que conozco y respeto mucho.
Uns 150 cantaires gironins acompanyats d'una big band integrada per 18 músics, majoritàriament valencians, oferiran un repertori d'11 peces de Duke Ellington. El Festival de Músiques Religioses i del Món de Girona ofereix una quinzena de concerts, 4 dels quals es faran al claustre de la Catedral de Girona i es tancarà el 15 de juliol.
I a Barcelona es pot veure una exposició sobre les preferències i les manies lectores de Julio Cortázar. La mostra, instal·lada al Centre Cultural Fundació Círculo de Lectores, presenta llibres dedicats a l'escriptor argentí i novel·les notades o comentades per ell. La biblioteca personal de Julio Cortázar conté 4.000 llibres que l'escriptor tenia a casa seva, a París. Molts d'aquests volums conserven al seu interior notes, paràgrafs subratllats i dedicatòries d'altres escriptors, com ara Pablo Neruda o Octavio Paz. És el que es pot veure a l'exposició de la Fundació Círculo de Lectores a Barcelona des d'avui fins al 21 de juliol. La viuda de Cortázar, Aurora Bernadez, parla de la relació que l'autor tenia amb els llibres.
Tenia horror de les errates, de les caràtules feas, però nunca fue coleccionista bibliófilo, por ejemplo. No, es decir, amaba los libros que él había leído con placer y con gusto, que a veces no eran ediciones ni siquiera discretas, pero eran, y para él, piensen que empieza a leer como todo estudiante con muy poco dinero para comprarse libros, y estaba habituado a pedir prestado y a prestar.
Doncs així, amb aquesta exposició de Cortázar, acabem els sentits d'avui. Bon cap de setmana i fins dilluns a la mateixa hora.